Des d'un lèrgula, la ràdio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM. Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Una de les activitats solidàries més importants de Catalunya, el Gran Recapte d'Aliments, que enguany arriba a la 13a edició, ja està en marxa. I des d'aquest divendres i fins al 27 de novembre hi participa, per exemple, com a novetat, el Petit Comerç. Per explicar-vos com col·laborar i quina és la situació, comptem amb Manel Medialdea, president de l'associació Ressò, que gestiona el rebost solidari de Vilafranca i delegat del Banc d'Aliments de l'Alt Penedès. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La pandèmia ha comportat el que s'anomena el Covid social persistent.
Sí.
Això en el dia a dia com es tradueix? Què vol dir, Manel?
Bueno, augmentant, que ha augmentat molt aquí, afortunadament a Vilafranca ha baixat una mica, però a la resta de Catalunya no. Vull dir que ha anat en augment cada vegada més i és terrible, no? Vull dir, la quantitat de persones que estan en una situació molt greu, que és el bàsic ja, que és el menjar, no ho tenen, i ja no parlem d'altres coses.
Les xifres de pobresa a Catalunya s'han disparat aquests darrers anys, no només d'ençà de la pandèmia, sinó que ja era una situació que es començava a detectar abans i tot, oi?
Sí, bueno, ja tothom, totes les entitats socials que treballen en ajudar les persones més necessitades ja ho estaven avisant, ha sigut així, i ara pues, jo t'he pogut donar, per exemple, que a les quatre bandes d'aliments de Catalunya, pues, portem donats fins ara, de principi d'any, 23.284.665 quilos donat. I hem ajudat a 266.000 persones de mitjana mensual. Vull dir que és brutal. Quan es parlava de 100.000 persones, de 150.000, ja semblava una barbaritat, i ara 267.000 persones de mitjana cada mes.
Si sí, traduïm aquestes xifres brutals que deia el Manel Medialdea i que té tota la raó aquí a casa nostra, doncs el Banc d'Aliments ha distribuït entre gener i setembre d'aquest any a l'Alt Penedès, a les quatre entitats que hi col·laboren, a tota la comarca, 118.568 quilos d'aliments i ha alimentat gairebé 2.200 persones. I el Baix Penedès, que depenen del Banc d'Aliments de Reus, per exemple, en aquest mateix període s'han repartit 115.000 quilos d'aliments i han atès les demandes d'alimentació de 3.700 persones. Són xifres, són fredes, sí que posen la pell de gallina perquè són molt altes, però explica'ns amb el que us trobeu el rebost solidari cada dia, de quin perfil de persona parlem, quina edat, parlem de cronificació, són les mateixes persones any rere any, no se n'en surten, què és el que veieu?
Bueno, jo sempre dic que primer va vindre la pandèmia del totxo, i se'n recordem, i eren 2.800 famílies, el que venien a 2.800 famílies que venien a recollir aliments. Després es va baixar i ara ha vingut la pandèmia i hem arribat a 1.800 famílies i persones ja 2.000 i alguna cosa. Ara ha baixat una miqueta, però vull dir que l'any passat, només per tindre una idea, en tot l'any van repartir aquí a Vilafranca 1.000 milió de quilos. I no es diu fàcilment, però...
Uau.
Quin és el perfil? El perfil és persones de 25 a 45 anys és la majoria.
Són joves.
Molt joves. Vull dir, i bueno, trobes que és molt, molt feixut, no? De dir, ostres, aquesta persona, matrimoni amb un fill o dos fills, que treballaven tots dos, que ara han estat en ERTOs, afortunadament, que han pogut comprar i nosaltres l'hem pogut ajudar. Però, no obstant, Després de los ERTO, pues, si alguna empresa o algun comerç o alguna mitjana, petita empresa ha fet fallida, ara es troben sense res. A què es queda? I jo sempre ho dic, ara actualment estem sobre el 62% de persones d'aquí, del país, i la resta són de fora. Allà, aquí, estem ajudant a 5 cultures diferents. Però...
Molta mà esquerra, tots aquells voluntaris que estan sí, al rebost solidari.
Van actuar, gràcies al voluntari i voluntària funciona el rebost. Vull dir, perquè l'any passat van passar 500 voluntaris i voluntàries durant tot l'any.
I ja. No era un any fàcil, amb pandèmia.
I venien de tota l'edat. Vull dir, al principi, quan van començar, i jo vaig veure venir la pandèmia, el que podria ser, que, per l'experiència d'haver treballat per els medicaments, tota la meva vida laboral, pues, van començar a fer virgueries, per dir alguna cosa, bates de bosses de brossa. Però, clar, gràcies a les mesures que vam posar allà al rebost, ningú fins ara ha tingut símptomes.
Chapó. Sí. Perquè heu estat al peu del canó sempre.
Jo hi he estat un any, matí i tarda, mirant la febre. I a vegades m'insultaven per l'estricte que era, que no volia que es contagiés ningú. Dic, ostres, si es contagien algú i han de tancar, què passa aquí? La resta de família. I era molt estricte i s'enfadava. Algunes persones que venien a recollir perquè els exigien guants, etcètera, etcètera. Si no tinc per comprar aliments... busca com sigui, vés a on sigui i demana uns guants. Però clar, nosaltres no podíem donar perquè érem milers de persones i cada dia i els guants es deu usar i llençar. I bueno, és la dius, quin perfil? El perfil majoritàriament i és aquest. I després queden els crònics. Les persones cronificades que estan entre 50 en amunt.
Aquí puja la mitjana d'edat.
I llavors aquestes persones són cròniques perquè cada pandèmia deixa un crònic que han perdut la feina i que malauradament ho tenen molt difícil per trobar feina. Les empreses volen una persona de 20 anys que no una de 50. Han de ser realistes. No hauria de ser, però ho és. I la realitat és aquesta. Per això són els crònics que van quedant. Ara a l'agost de l'any que ve farà 10 anys. I van començar aquest projecte, direm, bueno, això és la crisi del totxo, que de so,
puntual,
i durarà un any,
un
i
temps
ja haurem
aquí,
de
no?
Tancar, ojalà poguessin tancar, però no, i solució d'altres solucions, de targeta monedera, és un fracàs.
Per què?
Perquè és insuficient, s'haurien d'abocar molt diners. Aquí, a mig milió de quilos que van donar, és a dir, les xifres, i ara les que tenim, que deuen ser similars quan acabem l'any, mig milió de quilos, el banc d'aliment ho valora un euro 20 per quilo. Pues, te'n vas a 650.000 euros o 800.000 euros. Quin ajuntament pot abocar 800.000 euros en ajudar a la família? No. Per què? Perquè només del banc d'aliment va portar 280.000 quilos. Europa va portar 65.000 quilos. I la petita recollida, les mimbres de los súper i petites donacions, petites recaptes, els col·legis, instituts, l'escola de música, vull dir, els tornejos de futbol, tot això, pues, és la resta de quilos. Són molt. I el que bonament han pogut anar comprant nosaltres.
Clar, però amb pandèmia i amb el Covid, aquesta entrada deu haver baixat, no? No es poden organitzar tantes activitats...
Sí, que és sorprenent, però la gent...
Han continuat al peu del
sí,
canó?
Sí. Vull dir que al principi, el que explicava, no?, de que les persones grans que hi havia, de major de 6 anys, jubilades, hi havia 8 o 10, i vaig dir, no vingueu més. Però ara no. Almenys quedeu-vos a casa, perquè sou les persones, jo també, però bueno, jo em vaig posar al front. I quedeu-vos a casa i ja s'avisarem. Quan pugueu vindre, que calmi tot això, que se'n sortim, ja s'avisarem. Ara cap a casa, perquè sou persones dels reis.
Parlem del 2020.
Sí, i en canvi ara hi han vingut gent jove, han tornat aquests que eren fora, estan tornant los, davant de la pandèmia, que també ho veien venir, o tenien reparos, vull dir que tenien por.
Sí, sí, és comprensible.
Sí, sí, però ara, vull dir, durant la pandèmia ha hagut molta gent jove, d'institut, de col·legi, d'universitat, que han vingut, vinga, va, què necessiteu, va. I clar, la gent queda sorpresa també quan veu el moviment, perquè clar, el camió porta 5-7 palets cada dia per repartir d'aliments.
Devien al·lucinar, no? Devia ser una realitat que poc coneixien.
Sí, 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 sí. I queden sorpresos i diuen, home, quina organització, quin... Però bueno, gràcies a això han pogut ajudar a tantes famílies.
Una cosa que fa diferent aquest rebost solidari, que ara el Manel Medialdea recordava que té 10 anys, és la forma com aquestes persones accedeixen al menjar. Una mica està organitzat com un supermercat.
Millor que el super.
Millor i tot.
Sí. Bueno, ja dic que estic orgullós, estem orgullós, tant jo com la Junta, i tot, i ja dic que gràcies a los voluntaris i voluntàries són los que fan funcionar el rebost. Però ho vam organitzar al principi, sí que estàvem, que feia com un súper, entraves amb el carretó, agafaves els aliments, els tornaves a treure al mostrador, comptaven i vinga, tornem-hi al carretó d'ell, etc. Ara no. Bueno, al principi ja de pandèmia van canviar el sistema i van fer dues caixes, abans era una, per agilitzar i comptant les mides de seguretat, de la distància, etc, etc. I llavors el que hi ha l'acompanyament d'un voluntari o una voluntària, al qual tots els aliments estan codificats, ells ho agafen, nosaltres no donem res.
Ells sí. Compren, no?
Ells compren el que volen, el que se'n menjarà, el que li agrada, hi ha de tot. I llavors van agafant un o dos, que això està també mesurat, és a dir, això pots agafar quatre, això pot agafar dos o un, i ja la voluntària ho va dirigir una mica i va clicant per el codi de barres, va sumar els punts amb una pantalla grossa que van posar a cada caixa, perquè et veia de qualsevol lloc de la botiga, i quan surten, ja surten amb el carretó ple i a fora, perquè dintre no hi ha espai, i s'ho posen al seu carretó. Vull dir, menys manipulació, més seguretat i més agilitat.
Perquè aquest rebost solidari de Vilafranca i tants altres entitats com aquesta puguin continuar alimentant aquestes persones, puguin continuar tenint aquests aliments necessaris, fa falta aquest gran recapte d'aliments que s'està celebrant ja per 13a edició consecutiva. Anem a explicar com serà aquest any, aquest gran recapte que torna a proposar una recollida d'aliments virtuals. Uh-huh. I des de la setmana passada ja es pot fer aquesta donació online, oi?
Això mateix. Fins al 19 de desembre.
Com es fa?
Res. Hi ha una aplicació que ha fet tot molt àgil, molt senzilla, del banc d'aliment, que cada persona, cada súper ja la té, i llavors inclús el petit comerç, que aquest any és la novetat.
Sí, però anem a PAMS, la donació online, que és el que es pot fer ara mateix.
Ara,
com funciona?
Quan arribes a caixa, pots dir, vull fer una donació de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 euros, el que la persona pugui i vulgui fer. El súper ho entra a l'aplicació del banc d'aliment que ja la té i li dona un rebut conforme ha fet aquesta donació, per si alguna persona el vol descomptar d'Hisenda.
I també es pot fer a través de la web del Gran Recapte, des de casa?
Sí, també. I des del caixer, des de qualsevol, o pinsul. Es pot fer de totes les maneres, s'ha facilitat que sigui àgil i múltiple de les maneres, la forma de poder fer l'aportació.
I a partir d'aquest divendres entra en joc el petit comerç per primera vegada.
Sí, l'any passat es va intentar però no se'n va sortir. Aquest any estem insistint. Quan el petit botiguer, la petita botiga o mitjana botiga, vegi les avantatges, també tindrà més ganes de participar-hi. El petit comerç, ho explico, el banc d'aliment no vol diners, vol que faci aportació per la compra d'aliment, que això s'ha d'aclarir bé, que és el que fem informant a la ciutadania. Però el banc d'aliments, si el Mercadona, per exemple, o un altre, o l'Esclat, o el Bon Preu, diu, en tot el Bon Preu tenim 3 milions d'euros recollits aquí d'aportació de la ciutadania, diu, bueno, pues fem una oferta d'oli, llet, tonyina, o peix en conserva, etc etc. És el que fa el banc. Fa una gran compra al súper, la cadena, fa la gran venda...
I ajusten el preu?
I ajusten
sí?
el preu,
sí. Almenys, no?
Sí, com
que
sí.
Que posin el seu granet de sorra, també.
Això mateix. Sí, ajusten el preu al màxim, vol dir que ja no solament són els 3 milions d'euros, sinó que ve molta més quantitat d'aliment que després es reparteix per les entitats.
I el petit comerç, quina fórmula
la
he trobat?
La fórmula és el mateix, però a mi, com a delegat del banc d'aliment, em sortirà una l'aplicació, al mòbil, diu, no sé, Fleca Rius, ara m'ho invento, diu, té acumulat 200 euros. Quan acabi, llavors jo vaig allà, bueno, aquests 200 euros que em pots ofertar? No puc recollir els diners, haig de recollir gènere de la botiga. Et dirà 100 pans o 100 coques o 100 no sé què, o 200, el que sigui. Uh-huh. Em farà l'oferta, el mateix comerç, i llavors ho portarem directament aquí a l'entitat, al rebost solidari. Sigui pa, sigui carn, sigui embotits, sigui producte fresc o peix. En la botiga que vulgui participar... l'estan posant al lletrero totes, és molt fàcil.
Clar, com coneixerem aquesta petita fleca, carnisseria o peixateria que participa al gran recapte? Com s'identificaran?
És l'aplicació del banc d'aliment. I llavors, únicament, que el petit comerç queda a l'entitat de la població. El petit comerç queda per l'entitat. El monjos quedarà per els monjos, a Vilafranca quedarà per Vilafranca.
Sí, però jo, per exemple, si entro la meva fleca habitual, com puc saber que participa el gran recapte i que jo puc
sí,
fer la donació?
Sí, hi ha un lletrero que jo hi participo, val, amb el petit comerç.
Ja per tant, hi haurà aquests cartells identificatius?
Hi ha els cartells que s'identifiquen, que participa, i tu li dius al botiguer... Pues,
jo compro la meva barra de pa i li sí. dic, mira, i afegeix 3, 5 euros pel gran recapte.
Això mateix. I això se'n va acumulant a part, també, perquè hi havia la reticència de l'any passat, va ser això, de que tornava a la mateixa caixa, per exemple, i després tenien o pagar l'IVA, i era l'IVA que no es tenia de pagar nosaltres, i diguéssim, o que era part, I tot era un problema. I ara no, ara van a dos caixes diferents. La del botiguer tindrà la seva caixa i la caixa d'aportació de les persones, de la gent que vulgui aportar, anirà amb un altre caix.
Com que tot plegat és virtual, pot semblar més complicat, però l'any passat, que va ser el primer any que el gran recapte va ser virtual, vau batre rècords, oi? Això no va ser cap impediment. Es van recollir molts diners.
Sí, 8.800.000 euros.
Diners que, com ha explicat el Manel Medial Dia, no van arribar a veure ni a tocar, sinó ningú. Que això es va traduir en aliments.
En aliments. Ara mateix, aquesta dilluns, anem a buscar de lo d'Europa, que són 46 palers, són 30 i algo de quilos d'aliments. Però el 20 de desembre anem a recollir la recapta. Són també 29.000 quilos, vull dir, uns 40 palers, perquè fent la idea... És a dir que no, ningú agafa diners. Necessitem els diners per comprar aliments. I el petit comerç pues, pot col·laborar, tindre unes ventes addicionals, no, de lo que té normalment, a través de les aportacions aquestes. I, bueno, una tocineria, pot dir, bueno, pues, fem 50 bistecs, 100 bistecs o 300 bistecs de carn directament al congelador i a donar directament.
Tradicionalment, abans de la pandèmia, aquesta entrevista servia per demanar voluntaris, perquè hi havia molts voluntaris als supermercats al cap de setmana del gran recapte. Esclar, ara és virtual, però tant demà com dissabte també hi haurà voluntaris en aquests supermercats.
Sí.
Que recordaran que se celebra aquest gran recapte, no?
Exactament. És per recordar que el dia 19 i 20, aquest divendres i dissabte d'aquesta setmana, fa la gran recapta. Ja s'està fent publicitat per a tot arreu, a tota la cadena, a tot el punt d'informació, però en necessitem recordar-ho. I l'any passat ho vam provar amb alguns súper concrets i va funcionar. I per això jo voldria aprofitar per fer una crida de que s'apunti, que és molt fàcil. Jo, si entreu allà al banc d'aliments, amb un de so que diu voluntariat, / gran recapta d'aliments del 2021.
I si no, també hi ha el web directe, que és granrecaptaonline.com, granrecaptaonline.com.
I aquesta també, que és molt fàcil, molt senzilla, i la persona que no ho sàpiga fer pot vindre al rebost i li farem nosaltres. Però que tot això es fa per la protecció de dades, etc. I a més perquè tenen una assegurança, l'Ban d'Aliment fa una assegurança a totes les persones que siguin voluntàries. Estaran identificats igualment amb el peto i amb la mascareta que proporciona el Ban d'Aliment, però que sí, faig la crida perquè encara falten. Necessitem a Vilafranca, per exemple, a l'Alt Penedès necessitem uns 400 voluntaris. Abans era 650, però uns 400. Segurament que no aconseguirem tots, però s'agradaria de tenir el suficient, encara que sigui una persona o dues, que els torns són de 3 hores, és molt àgil i molt amè, i només han d'informar i recordar a totes les persones que entren a comprar, que se'n recordi que estem fent el gran recapte, que a veure si poden fer l'aportació quan arribin a caixa, etc etc. No han de fer res més, ja dic que és molt àgil i molt amè, i vull dir, així pues, també parlen, hi ha persones que no ho saben i també se l'informa de com funciona, com és i què han de fer.
El gran recapte d'aliments torna a ser virtual, online, però posa encara més formes de col·laborar-hi al vostre abast. Per tant, esperem que torni a batre rècords, que superi els rècords de l'any passat i que això es tradueixi en molts, molts aliments que abasteixin totes aquestes famílies que depenen d'entitats com el Rebost Solidari. Manel Medialdea, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i que vagi molt bé aquest gran recapte.
Esperem que vagi bé i batre rècord, perquè a la banda d'aliment pensem que anirem a buscar els 10 milions d'euros per ser una mica suficients en l'augment de persones que s'han d'atendre. Esperem que sí, ho fem amb la màxima il·lusió possible. I donar-vos la gràcia per aquesta oportunitat de que puguem transmetre i recordar que facin aportacions, que hi ha molta gent que ho necessita.
Dos minuts i arribarem a 11:15 del matí i ho farem amb bona companyia, la dels Amics de les Arts, i aquest No sé com t'ho fas.
Si ara tornes o si mai no vas marxar, diluint-te en el paisatge, esquivant-te fent mil plans, ignorant les teves traces, procurant no prendre mal. Ho tenia tan i tan a prop, ho tenia tan i tan a prop, conquerir de nou el nord, convertir-te en un record, ho tenia tan i tan a prop. Ja no hi ha casualitats. Compareixo en nom del caos. He vingut sense cap pla, però ho tenia tan i tan a prop. Ho tenia tan i tan a prop. Just en el pitjor moment, quan la Déu era imminent, ho tenia tan i tan a prop.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i us comentem que l'atenció primària del Penedès i Garraf llança una gran campanya per fomentar l'ús òptim dels antibiòtics. Els antibiòtics han salvat milions de vides, però ja han aparegut bacteris intractables perquè s'ha fet un ús excessiu d'aquest tractament. A més, crear nous antibiòtics és un procés molt llarg i actualment se'n creen pocs. Per això convé mantenir-ne l'efectivitat emprant-los només quan cal i de la manera més convenient. La campanya comunicativa, que durarà prop d'un any, servirà tant per conscienciar la població general per fer un ús responsable dels antibiòtics com per educar-la sobre els usos apropiats i inapropiats. D'aquesta manera, compta amb missatges com ara «Evita l'automedicació» i també un altre missatge com, per exemple, «Els antibiòtics no curen processos virals». Els missatges adreçats al col·lectiu sanitari en fomenten un ús correcte, tot facilitant dades basades en l'evidència i també en les qüestions científiques i les bones pràctiques, com ara consulta les guies locals per escollir el tractament empíric òptim que cal considerar en l'epidemiologia local. Us comentem també que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos activa BoInfo en el canal de difusió d'activitats infantils i familiars. L'Ajuntament dels Monjos ha activat aquest servei de missatgeria de WhatsApp i Telegram per difondre les activitats familiars del municipi. Amb l'objectiu de segmentar la informació, cada principi de mes es compartirà l'agenda mensual infantil i familiar i a principi de setmana es farà un recordatori dels actes de la setmana entrant a través dels nous canals. El servei serà unidireccional i els usuaris no podran interactuar entre ells. L'Ajuntament no respondrà cap missatge rebut a través d'aquest canal. Per activar el servei de Telegram o de WhatsApp, cal accedir als enllaços disponibles al web municipal, en aquest cas, per accedir-hi. És el cas del WhatsApp, en el que cal afegir el llistat de contactes al telèfon amb el número següent, 630-489-035. Repetim aquest número que ens permet el WhatsApp BoInforma per les activitats de caire infantil i familiar dels Monjos. 630-489-035. L'Auditori Municipal de Vilafranca ha estat nominat als Premis Arc. Aquest 2021 torna a optar al guardó de millor programació musical. Els Premis Arc són atorgats per l'associació Arc, que des de fa 45 anys agrupa els representants artístics, promotors i mànagers de Catalunya. Els premis tenen com a objectiu donar visibilitat al sector de la producció d'esdeveniments i a la comercialització i distribució de la música en viu, així com també la producció artística feta a casa nostra. Els 19ens Premis de la Indústria Musical del Directe compten amb un total de 38 nominats, que opten a guanyar alguna de les 10 categories que reconeixen les millors gires, les millors programacions musicals o l'artista revelació de la temporada 2020-2021, entre d'altres. Els guanyadors de la 19a edició dels Premis Arc es coneixeran el dia 13 de desembre en un acte que se celebrarà a la Sala Bars de Barcelona, conduït per Ivan Lavanda. I afegim també a l'informatiu una darrera notícia explicant-vos que hi ha una rèplica de la barca Francisca de Calafell que ja agafa forma. L'Ajuntament de Calafell ha informat que els treballs per fer la rèplica d'aquesta barca avancen a bon ritme. Aquesta va ser l'última barca de pesca que va navegar a vela en el municipi de Calafell. La construcció de la rèplica va ser un dels projectes aprovats als pressupostos participatius. Els treballs els està duent a terme l'empresa Astilleros Catalunya, situada a Badalona. Des del consistori apunten que la seva reconstrucció suposa la recuperació d'un element importantíssim de les arrels marineres del municipi de Calafell. El projecte de fer una rèplica de l'embarcació va ser aprovat per la Capitania Marítima de Barcelona. El cost estimat dels treballs és de 153.000 euros. El projecte especificava que la propietat de la rèplica seria municipal, però la gestió anirà a càrrec d'una entitat local sense ànim de lucre.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
C
Seguim avançant perquè tenim moltes coses per compartir i explicar-vos i ara són ja gairebé 6 els minuts que passen de 11:15. Aquest dijous toca de nou la secció Cuida't, de la mà de la terapeuta holística Roser Ferrer. Avui, per parlar, per conèixer les anomenades tècniques d'alliberació emocional, una mena d'acupuntura emocional que ara ens presenta i ens explica la Roser Ferrer. Per això marxem fins a Canal 20. Raimon de Cara, bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia, així és. Ens retrobem amb la Roser Ferrer, la nostra terapeuta holística, dins d'aquesta secció del Cuida't. Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Avui per explicar-nos què són les tècniques d'alliberació emocional.
Sí, concretament una.
Una tècnica.
Avui anem a parlar d'una, sí, perquè n'hi ha moltíssimes. Avui anem a parlar d'una concretament que es diu EFT o tapping. EFT correspon a tècniques d'alliberació emocional, en anglès, doncs Emotional Freedom Techniques, i és una tècnica molt senzilla que sobretot actua sobre el nostre cos energètic. I després repercutint en els altres cossos. Recordeu que, com ja he explicat moltes vegades, la base de la nostra salut resideix en l'equilibri dels quatre cossos: el cos físic, el cos emocional, el cos mental i el cos energètic o espiritual. I com va dir Albert Einstein, tot el que ens envolta, incluït nosaltres mateixos, està fet d'energia. Per tant, és una tècnica que va a repercutir sobretot en l'energia del nostre cos. L'EFT és una versió emocional de l'acupuntura, que en comptes d'agulles estimula els meridians, que són uns canals energètics, com tenim les venes i artèries. Els meridians és per on circula la nostra energia.
Acupuntura emocional.
Exacte, és un treball d'acupuntura emocional, però sense agulles. I es fa a moda de copets amb uns punts concrets del cos i que ens podem aplicar nosaltres mateixos. De fet, la tècnica s'aplica doncs, a un mateix. Es pot fer a nivell de teràpia, jo per exemple a consulta ho faig, però el que m'agrada més és ensenyar aquesta tècnica, perquè al final és un recurs que tu pots tenir i aplicar-te per qualsevol cosa, perquè tu pots aplicar per un mal de cap, tu pots aplicar per un moment de nervis, tu pots aplicar per un insomni, tu pots aplicar realment per qualsevol cosa, perquè quan dic que repercuteixen al sistema energètic és perquè va al fons de la qüestió. Realment va al fons de la qüestió. O sigui que és una tècnica, la EFT, que desbloqueja problemes físics, emocionals, mentals i energètics. Si ens focalitzem en el sistema nerviós, aquest funciona a base d'impulsos elèctrics. Per exemple, l'electroencefalograma grava l'activitat elèctrica del cervell i l'electrocardiograma grava l'activitat elèctrica del cor. I com ja he dit en altres programes, l'intenció de l'energia sempre és fluir. I quan aquesta no flueix és quan es produeixen curtcircuits o bloquejos energètics que es tanquen aquesta energia. I tant sigui l'energia com es pot manifestar després físicament, no? Perquè aquell bloqueig doncs, succeeix en un punt i això fa que tot lo demés no funcioni. Què pot produir aquests bloquejos energètics o aquests curts circuits? Doncs, per exemple, un enfado, una por, un conflicte amb una persona, l'estrès, un disgust, un susto. I com ja sabeu, perquè ja ho he explicat moltes vegades, això succeeix, a tots ens succeeix. El tema està en com ho gestiono. Aquest és el quid de la qüestió.
No ens hem de preocupar que ens passi tot això, sinó
no, perquè
les
ens passarà
de la gestió que, que fem.
Són les conseqüències de la gestió. Perquè si en comptes de mirar-ho, reconèixer-ho, fer front a això que m'està passant, el que faig és distreure'm, pensar en una altra cosa, amagar-ho i deixar que passi el temps i així me n'oblidi. No és el cas. Això fa que allò es quedi allà com congelat i s'estanqui. I justament doncs, la tècnica aquesta d'alliberació emocional ens ajuda a fer com un drenatge emocional. Llavors, també faig un breu recordatori, no?, de quan aquelles coses emocionals que poden ser la base de molts problemes físics, doncs no són ben gestionades, es somatitzen. I avui en dia és que qui no té una contractura, qui no té un mal de cap, qui no té un dolor aquí, un dolor allà. I és qüestió de l'edat, no sé. Jo crec que és la qüestió també del cúmul, no?, de molts temes que estan allà en l'inconscient, sobretot. Perquè el important és que tenim una capacitat d'oblidar coses que ens han passat i que ens han generat dolor. I una cosa és que ho oblidem a nivell conscient, però l'altra és que es queda en l'inconscient. I heu de saber que el nostre inconscient ens domina, però ens domina d'una manera molt, molt bèstia, perquè l'inconscient és un 95% de nosaltres i el conscient és un 5%. Per tant, en el sac de l'inconscient tenim un munt de coses pendents de gestionar que és increïble, no? Jo en consulta doncs ho veig a mi mateixa, no? Perquè tot això està clar que si ho explico és perquè jo ho he experimentat. I es tracta d'obrir el sac i poder anar fent aquest drenatge emocional. Llavors, amb la EFT restaurarem el flux natural de l'energia vital i anirem traient capes i capes de tot això. Quan jo començo, per exemple, treballant un mal de cap, durant el procés de la EFT em poden venir records, em poden venir imatges, em poden venir sensacions, és molt bonic, no?, quan es fa així en acompanyament, perquè de cop és com que s'uneixen cables, no? Quan hi ha hagut el curtcircuit i després restaurem, és com que hi ha reconnexions i això s'allibera. És que simplement només necessita ser alliberat. Res més. No hem de reviure el trauma, no hem de reviure. Un profe meu deia que has de provar el verí i no t'has de veure la botella sencera, no? Que és com, bueno, reconec això i ho deixo anar, perquè ja ha passat i he sobreviscut, no?, en temes així més greus. Aleshores, una mica d'història, explico una mica d'història, perquè la EFT doncs prové de la medicina tradicional xinesa i sobretot va començar amb el psicòleg americà Roger Callahan a l'any 1970, que ell tenia una tècnica concreta que es deia TFT, que era teràpia del camp de pensament, i ell va descobrir com pacients seus curaven fòbies amb una sola sessió. I ell va començar a crear com protocols per diferents temes. I més endavant, aquest sistema Callahan es va simplificar gràcies a un enginyer graduat a Stanford, que es diu Gary Craig, i aquest va simplificar la tècnica i va dir, bueno, anem a treballar com punts generals, però que abarquin una mica tot. I aleshores, dintre de la EFT, el que fem és donar uns copets a certs punts, que si ens dona temps explicaré cada punt de què va.
La tècnica consisteix en donar cops.
Sí, sí. Sí. Són, ara no ens poden veure, però són copets que donem en certs punts, sobretot de la nostra cara, dits, cap.
En funció d'on tenim el bloqueig emocional, on l'hem identificat?
No, el protocol és sempre el mateix. O sigui, els punts són sempre els mateixos. Comencen en un punt. I aquí lo important és anar a buscar el problema. Lo important és s'ha de fer, es barreja una mica de lo que és la programació neurolingüística, que també en vaig parlar, no? Que és anar a buscar quin és el problema, no? Per exemple, podríem dir, doncs, mal de cap, eh? Doncs, es munta una frase. La frase sempre comença amb encara que tingui mal de cap, però previ, que m'he avançat. Previ a això, primer, en aquest cas el mal de cap és fàcil, no?, perquè busco on tinc el mal de cap, en aquest cas està clar que és el cap, i li poso un mesuro. Del 0 al 10, en aquests moments, amb quina intensitat sento aquest dolor, no? Llavors poso un...
Sense necessitat que algú altre et pugui fer aquest diagnòstic, sinó tu mateix o
mateixa. Clar, quan aprens la tècnica, ho fas tu mateix. Sí, sí, dius, a veure, del 0 al 10, ara mateix, doncs estic en un 7, no? Vale, d'acord. Aleshores, muntes la frase, doncs en aquest cas, encara que tingui mal de cap. Llavors aquí es fa el que es diu el revers. I aquesta frase és com bàsica. I diu, encara que tingui mal de cap, m'accepto i m'estimo total i completament i escullo, i aquí també això cada un ha de treure el seu. I què escullo? Doncs alliberar-me, o escullo sentir-me bé, o escullo poder viure sanament. O sigui, aquí la frase és molt, va molt a el que senti cada un. I aquí el tema ja comença a començar a donar copets amb aquests punts, i en cada punt, mentre jo estic donant el copet, el que faig és que dic la frase. Encara que tingui mal de cap, m'accepto i m'estimo total i completament i escullo viure amb salut, per exemple. Mm-hmm. I repeteixo. I així vaig fent amb cada punt amb els copets. Clar, el mal de cap és fàcil, però, per exemple, si digués, doncs, sento ansietat, no? On la sents? És molt important, ja sabeu que a mi m'agrada molt el treball, doncs, des del cos, no? Com saps que tens ansietat? O perquè sento una pressió al pit, o perquè sento un ofec al coll, o perquè el meu pensament va a mil per hora. Perquè per cada un és diferent. I és molt important anar com a reconèixer allò d'una forma molt concreta. O sigui, és molt important, a vegades la EFT pot no funcionar perquè la frase no està ben escollida. Tant l'explicació com del símptoma, o del problema, o del conflicte, com allò que esculls. Val? Perquè, clar, si ens posem en temes emocionals, la EFT és una meravella de cara a les creences, per exemple. Les creences que també en vam parlar en un altre programa, no? Tenim tantes creences que dominen la nostra vida, que dominen en com actuem, com pensem, com sentim, i aquestes són una base també que està allà des de l'inconscient. Per tant, la EFT ens ajuda a desbloquejar tot això. Us en recordeu que també vaig parlar de que el sistema emocional diguem que està representat per l'aigua del nostre cos, sí? Imagineu-vos, aquesta imatge que ara us explicaré és com una mica fastigosa, però és molt, molt, bueno, clarificadora. Quan a la banyera, per exemple, es posen uns pèls allà a l'hora de, com es diu, els pèls que es posen, que no deixen marxar l'aigua, no? Imagineu-vos que aquell és el bloqueig, aquell és el problema, i s'estanca l'aigua, no? I el que fa la EFT és com dissoldre, treure això perquè l'aigua pugui fluir. Per tant,
canalitzar aquí.
Sí, 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 és que pugui fluir, que no s'estanqui, que flueixi, perquè tenim tants estancaments de tants tipus. I realment diuen que si et fas EFT durant una hora, durant 15 dies, o durant mitja hora, durant un mes, o sigui, mitja hora cada dia durant un mes, doncs que et pots alliberar de moltíssimes coses i veure la vida molt diferent. Això es tracta de... No us creieu res, no?, en el fons. O sigui, si voleu experimentar, teniu l'oportunitat...
La tècnica es basaria en aquests dos elements que s'han de fer bé, és a dir, saber on donar aquests cops amb els dits.
Sí, s'ha d'aprendre.
I després visualitzar bé on identificar el problema i aquesta expressió que és també un convenciment, no? És aquestes frases, també n'has d'estar convençut de la intensitat del problema que tens, identificar-lo, i després, doncs, aquest afegit, aquesta frase de dir, doncs, me n'en sortiré, no?, aquest concepte.
Sí, bueno, però és un escullo en present, eh? No me n'en sortiré, perquè això és un procés que no pot acabar mai, no? Si estic pensant en futur, és com, escullo, què esculles? Esculls a partir d'ara. Perquè, clar, un cop acabem com una primera ronda, que es diu, llavors es fa un inventari de com està ara el mal de cap. Torno a fer un treball...
Quan hi ha aquest temps, quan passa aquest mes...
No. Jo estic en una... Quan estic en una sessió d'EFT, sí? I he acabat la ronda. He acabat la ronda, vol dir que si hi ha... Ara no sé quants punts són. 10? Més o menys, hi ha 10 punts, no?, que jo he de fer uns copets, i he dit la frase 10 cops. Aleshores paro, i bueno, aquí hi ha un... La tècnica continua una mica amb un equilibri dels dos hemisferis cerebrals, a través d'un moviment ocular, a través de comptar fins a 5, a través de cantar una mini cançó, perquè aquí estem estimulant, doncs, l'hemisferi més analític i l'hemisferi més creatiu. Llavors es tanca els ulls, es respira profundament i després es fa un inventari. Vale, ara del 0 al 10, com està el meu mal de cap? A vegades, després de la primera ronda, pot haver pujat, o sigui, pot haver empitjorat. I el tema és que vagi baixant, perquè s'han d'anar fent més rondes, no? Per exemple, doncs, si abans he dit que estava a 7, potser ara ha arribat a 5. Vale, continuem, no? I tornem a començar. Tornem a començar i realment es pot arribar a 0. O sigui, tu pots acabar després d'una sessió de FT sense mal de cap.
Amb una única sessió, dius?
Sí, sí. És molt efectiu. Realment és molt efectiu, molt. I bueno, es tracta d'aprendre o fer les primeres sessions, doncs millor fer-ho acompanyat per aprendre-ho, perquè clar, és senzill, però com tot s'ha d'aprendre.
Per comprovar-ho, d'aquí a molt pocs dies hi ha una molt bona oportunitat, perquè a més està vinculada a una causa solidària, la Marató de TV3, Olèrdola per la Marató, organitza doncs tot un festival d'activitats que analitza també aquest flux de solidaritat del municipi i munta un altre cop un festival els dies 11 i 12 al local 9 de Moja. I dins de la programació doncs exposaràs aquesta tècnica d'alliberació emocional, és així?
No només l'explicaré i l'exposaré, sinó que la farem en grup. Serà una sessió molt xula que farem en grup, sí, on doncs les persones ho podran aprendre i experimentar en aquell moment. I sobretot, clar, aquest any la Marató va sobre salut mental. Per tant, doncs, anem a treballar una mica a això grupal. O sigui, que teniu l'oportunitat de venir-ho a experimentar i aprendre-ho el dia 11 de desembre a les 11 del matí fins a 2:15. Estarem una horeta i mitja. I bueno, pues tothom qui vulgui venir a experimentar-ho, a conèixer-ho, doncs serà benvingut i benvinguda.
El dia 11 cap a 11:45.
No, a les 11.
A les 11.
El dia 11 a les 11.
I s'ha de fer inscripció prèvia?
No. En principi podeu venir directament. I si veniu, pues, jo recomano portar un coixí o una manteta, bueno, un coixí i una manteta, i bolígraf i llibreta per apuntar una mica la frase.
Deu de ser una sessió, en aquest cas, complicada, perquè, clar, les persones que assistiran doncs tenen les seves vivències, les seves experiències, per tant, les seves necessitats de desbloquejar emocional.
Però serà molt xulo,
sí?
Perquè tinc preparat alguna cosa especial i... Bueno, és molt xulo fer-ho en grup, perquè al final ens adonem que tots som un. I quan som capaços de parlar i d'exposar, veiem que allò que li passa a l'altre és el mateix que em passa a mi. I aquí, a part de la tècnica en si, també hi ha un treball grupal molt bonic.
I aquest treball grupal també, entre cometes, cura.
Totalment.
Aquest reconeixement de que no estic sol, en aquest cas, amb la voluntat, sí, de superar les dificultats o el dolor, doncs, també pot ser un primer pas, doncs, per resoldre-ho.
Sí, sí, perquè ara estem en un moment vital que aquesta expectativa de ser feliç i mostrar que sóc feliç, potser ho fem massa des de l'exigència, i per ser feliç a vegades hem de ser capaços de reconèixer i mostrar allò que m'està passant, i ja està. I quan jo ho reconec, l'altre també pot reconèixer el seu, i això també és una tècnica d'alliberació emocional molt més senzilla.
En tot cas, sí que estem parlant d'una tècnica concreta. Apuntaves al principi doncs que dins d'aquest ampli món de les tècniques d'alliberació emocional hi ha d'altres mecanismes, maneres d'aplicar aquest concepte.
Sí, hi ha moltíssimes maneres d'alliberar-se, però en aquest cas és una que es diu Emotional Freedom Techniques o Tapping, tècnica d'alliberació emocional, doncs que prové de la medicina tradicional xinesa.
Per saber-ne més, el dia 11, a les 11, dins d'aquests actes a benefici de Marató de TV3, al local nou de Moja. Suposo que també satisfeta per col·laborar amb aquesta causa solidària.
Sí, 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 sobretot donar-ho a conèixer i que hi hagi més visibilitat sobre el tema de salut mental i que no es vegi com algú, doncs, estrany o malaltís, sinó que, bueno, pues, hem d'aprendre a gestionar les nostres emocions d'una manera més bàsica i fàcil, sabent que no som una línia recta, sinó que passem per èpoques, passem per dies, passem per moments d'alegria, moments de tristesa, i simplement hem de saber transitar-los de la millor manera.
Us deixem aquest missatge. Roser, moltes gràcies per, de manera quinzenal, ser avui amb nosaltres en aquest espai cuidat del Penedès en Xarxa. Fins la propera, i que vagi molt bé el dia 11. Encara tindrem temps, doncs, per recordar-ho.
Sí, i tant, ja ho recordarem 11, abans.
La mateixa setmana.
Gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies per ser avui amb nosaltres.
Dos minutets i arribarem ja a la pausa i a les notícies de les 11, i ho farem amb els Sense Sal, tot cantant com abans.
Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys embolics. I porto aquí el cap ben escrit, tot el que et vull dir. Mirar millor, això està clar, però m'he cansat ja d'esperar. És avui que vull gaudir de tot, de tu i de mi. I jo no sé com ho he de fer per sortir d'aquí, però sí que sé que ets tu qui treu el millor de mi. I quan caigui la nit, que tot s'ompli d'estrelles, que tot torni a ser clar, com abans, com abans. Oh, 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 tornarem a ballar aquesta nit. Oh, 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 tocarem amb els dits l'infinit. Saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por. Agafa aire, tanca els ulls, capgirem el món.